judicial de les seves atribucions? Jo diria sí, però és que en aquest cas, havent-hi la llei d'amnistia, la llei reguladora, el règim general d'amnistia, ja s'ha complert la condició que la Constitució permet per limitar les atribucions del poder judicial. Jo callaria en quant aquest retret que continuo fent. Mm-hmm. Però, en canvi, quedarien altres dos retrets possibles. Un, el primer, què passa amb el dret a la tutela judicial efectiva? Per què? Doncs perquè hi ha persones que estan en els procediments, per exemple, per posar dos exemples diferents, Societat Civil Catalana, em sembla a mi que és acusació popular en el procediment davant el Tribunal de Comptes per responsabilitat comptable del senyor Mas, sí, etcètera, etcètera. I d'altra banda, hi ha, en el supòsit que això es discuteix, però en el supòsit que hi haguessin policia, que hi ha policies encausats, doncs aquelles persones que haguessin denunciat aquests policies es trobarien que no hi ha sentència, perquè també aquests policies es beneficiarien de l'amnistia. O, per buscar una via intermèdia, si l'amnistia ha de cobrir aquelles persones que van cremar contenidors, per entendre'ns, a les protestes, doncs, i l'Ajuntament hi estan identificades i tenen obert un procediment, doncs l'Ajuntament, com a acusació, no podria veure rescabalat els danys que aquestes persones han causat. Jo crec que com, permetin que insisteixi, jo ho veig com una cosa complicada i, per tant, hi ha dies que sento arguments que dic, mira, doncs aquest argument em convenç una mica. Mm-hmm. I, per tant, allò que no veia fa una setmana, ara veig una via possible. Ara, tal com estan les coses, si van directament a la llei d'amnistia concreta, jo ho veig que no té encaix a la Constitució.
Però això vol dir, perdó, si es fa una llei d'amnistia i no veu Xavier Arbós encaix a la Constitució, vol dir que això passaria al Tribunal Constitucional i ho podria desmuntar?
No. La meva opinió és una opinió, si es vol, tècnica personal.
Sí. Sí, però si fos així, és a dir, si comprem aquest marc que ens està dibuixant Xavier Arbós, el procediment podria ser aquest? És a dir, s'aprova al Congrés dels Diputats, es reafirma al Senat i automàticament surt al Tribunal Constitucional i diu, això m'ho quedo jo, m'ho miro i ho desmunto?
A veure, potser no m'he explicat prou bé. O sigui, el que jo vinc a dir és que calen no una, sinó dues lleis. Una llei general sobre l'amnistia i la segona, una llei concreta sobre l'amnistia que es vulgui determinar.
Correcte. Mm-hmm.
Dit això, ara què passarà? Jo crec que aquesta fórmula, que no és la garantia de que tot això sigui constitucional, la reacció serà la mateixa per part, doncs, de l'oposició. O sigui, és a dir, el Partit Popular, en qualsevol dels casos, mm-hmm, presentarà recurs d'inconstitucionalitat.
Correcte.
I llavors, què pot passar? És probable que el Partit Popular acompanyi el seu recurs d'inconstitucionalitat d'una petició de suspensió de la llei impugnada.
Correcte.
Segona part, el Tribunal Constitucional li haurà de dir que no, i recalco aquesta obligació.
Per què?
Perquè hi ha dubtes sobre això. No, la llei orgànica del Tribunal Constitucional diu que les lleis objecte de recurs d'inconstitucionalitat o l'equivalent, si ho fan uns jutges, que és la qüestió d'inconstitucionalitat, les lleis recorregudes entren en vigor i el tribunal no les pot suspendre. Això ha de quedar clar. O sigui, si ho demanen, el tribunal els haurà de dir que no. Hi haurà un escàndol polític, naturalment, però he llegit alguna banda que hi ha jutges que diuen no, presentarem una qüestió d'inconstitucionalitat, demanarem la suspensió i el tribunal haurà de suspendre. No és possible això.
D'acord.
I un cop la llei entra en vigor, comença a fer els efectes. O sigui, ja s'aplica. Llavors, què passa? Tenim el recurs presentat, o el recurs i les qüestions d'inconstitucionalitat. La llei va complint els seus efectes. Mentrestant, el tribunal ho admet a tràmit i s'ho estudia. I què pot passar? Doncs d'aquí un, dos, tres anys, els que siguin, d'una banda, ja els amnistiats ja hauran estat veritablement amnistiats, els seus procediments s'hauran...
Podrien tornar, no?
I llavors el Tribunal Constitucional pot fer una d'aquestes coses. La primera, dir que és constitucional, i llavors la discussió s'ha acabat.
Sí.
L'altre, dir que és inconstitucional i llavors tindria un problema. Com revertim la situació? I la tercera, per la que jo, inspirat per un article d'un col·lega i amic meu que va publicar el Diari de Mallorca, crec que és possible que el Tribunal Constitucional digui és inconstitucional, però per raons de seguretat jurídica no revisem les situacions anteriors. Quin seria el resultat en termes, si em permet, cometes polítics de tot això? La primera, que principal, els beneficiats per la llei d'amnistia rebrien el missatge, i ara utilitzaré una expressió col·loquial i la faig amb tot el respecte,
sí, sí,
de que si ho tornen a fer no hi haurà una nova amnistia, mm-hmm, perquè serà constitucional, perquè serà perquè ja ha dit que és inconstitucional,
inconstitucional, sí.
I per tant, doncs...
Però deixarà passar aquesta amnistia que ja s'ha... O serà vigent perquè no decideix que no la fa enrere, que no la,
exacte,
que no la revoca.
Exacte, perquè no torna, no li diu al jutge, ei, vosaltres que heu arxivat aquesta causa al jutjat, no sé, al 13 de Barcelona, ja no m'acordo, que hi ha no sé qui,
sí,
doncs no. O sigui, a veure, deixi'm insistir en una cosa que potser no he dit. Qualsevol llei, des del moment en què entra en vigor, s'ha de considerar plenament constitucional.
Clar.
Mentre el Tribunal no, Constitucional no diu una altra cosa, és, si vol, una mica com la presumpció d'innocència, és la presumpció de constitucionalitat. Llavors, el que, mentre s'estigui parlant d'això, els constitucionalistes haguem estat dient és que això és inconstitucional o és constitucional, tot això serà molt interessant des del punt de vista teòric i farem seminaris
acadèmic
interessantíssims, però la llei estarà en vigor.
Clar, clar. Última pregunta que li volia fer, crec que l'Arturo m'ha aixecat la mà, però ara m'agradaria també debatre-ho igualment. Molt bé, en aquest escenari que estava dibuixant Xavier Arbós, a nivell de terminis, aquesta doble legislació es pot aprovar abans d'una investidura hipotètica de Pedro Sánchez?
Sí, deixi'm que aquesta doble legislació li dic a vostè perquè ja estava pensant ahir, eh?
Sí.
O sigui, jo crec que el més probable és que hi hagi una única llei d'amnistia.
Clar, clar.
Si és que, això és la primera. I després, es pot aprovar? Doncs jo no sóc un expert en dret parlamentari, però jo crec que es poden accelerar els terminis i deixar-ho tot en pràcticament 20 dies. Què pot passar?
Sí, perquè recordem, en el calendari, el 26 i 27 és el debat d'investidura de Feijóo, crec que són 2 mesos després d'aquest debat hi ha el segon debat d'investidura, i això ens porta a novembre, a finals de novembre, que hauria d'haver-hi el debat d'investidura, i això hauria d'estar resolt, aparentment, en aquestes negociacions perquè Junts pugui investir Pedro Sánchez.
A veure, jo els termes de les negociacions concretes no els conec, no estic prou informat de la premsa ni de res.
No, sí, sí,
jo, el que vull dir és, si la condició és de credibilitat és que es presenti una proposició de llei, potser amb la presentació de la proposició de llei ja n'hi ha prou. Llavors,
clar,
què passaria? Primera, cal recordar que el govern en funcions no pot presentar projectes de llei. Per tant, la iniciativa hauria de ser parlamentària. Per accelerar-ho, diuen els que saben dret parlamentari que no hi hauria altre remei que fer un procediment de lectura única, perquè encara no hi ha el tràmit, les comissions legislatives constituïdes. Es podria fer per lectura única. Això passaria al Senat. Sabem quina majoria hi ha al Senat.
Partit Popular.
El Senat, per majoria absoluta, ho vetaria. I llavors, aquest veto faria que tornés la proposició de llei al Congrés. Però aquesta majoria podria ser superada pel propi Congrés en el termini de 20 dies. Per tant, jo crec que ens podríem situar, jo no sé encaixar, vostè coneix el calendari, el té al cap, jo no sé encaixar aquests terminis en el calendari concret, però jo crec que ens hauríem de situar potser entre 20-25 dies total perquè s'aprovés aquesta llei d'amnistia.
Xavier Arbós, impecable, un dia més. Ja sé que li fa gràcia o que no, o que li ha enrugit que ho digués, però el Sant Cristo Gros ja l'hem sentit parlar. Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Vull sentir l'opinió del Joan Canyada, de l'Arturo Puente, de la Ivan Greda, del Carles Fernández al voltant d'aquesta qüestió.
No, jo, pel que he entès, el Xavier Arbós, el que ell planteja és que, clar, per protegir la seguretat de l'èxit de l'amnistia, plantejar com una llei prèvia que formi Correcte. Part d'aquest bloc constitucional, no? I que, per tant, que impedeixi que el poder judicial, d'alguna manera, interpreti que aquella llei concreta d'amnistia, doncs, és inconstitucional. Ara bé, crec que, que també aquesta llei general podria ser objecte de revisió constitucional en si mateixa. Per tant, no deixa de que l'examen de constitucionalitat el tindrem, tant si és amb una llei prèvia, que evidentment bloquejaria ja pel futur qualsevol futura amnistia, com la posterior, com la de l'amnistia concreta, no? Però en qualsevol cas això generaria major seguretat jurídica, segurament, però realment, com ell diu, és molt complex que això sigui així, eh?
Jo crec que el Xavier Arbós creu en la llei, en l'imperi de la llei, i no compta, no, en aquesta petita trampa que el Constitucional ara mateix té majoria progressista, i és molt complicat que li tiri enrere una llei d'amnistia per Sánchez. Això, diguem-ne que... Ja sé, que està malament dir-ho, però és que és així, la politització és la que és. Dit això, a mi hi ha una qüestió sobre els terminis que em sembla molt interessant. Jo crec que una llei d'amnistia, no sé, sentint juristes, llegint tot tipus d'opinions, crec que el Xavier Arbós ha expressat la seva i és molt ponderada, és correcta, però que n'hi ha d'altres, hi ha molta controvèrsia jurídica. Crec que una llei d'amnistia pot incardinar-se, pot entrar en la Constitució, segurament. Ara, fer-la sense comissió, sense ponència i per lectura única, és, jo diria que és molt complicat, és a dir, és lleig. No és, crec que no s'hauria de fer així, diguem-ne.
I és... Sí, segurament això passa, és molt bèstia.
És una mica bèstia, sí. I és una mica, sobretot és una mica bèstia, no fixeu-vos, ja no per la cosa del tràmit, ja no per la cosa de la pulcritud parlamentària, sinó també per el missatge que se li dona a la societat espanyola, que no sé si està preparada per dir, per passar de hem de portar a Carles Puigdemont a les manilles, que bàsicament hem passat d'aquí, a dir ara hem de fer una amnistia per 600 persones, molt ràpid, no? Per lectura única. Llavors, jo en això crec que una mica més de visió i de previsió estaria bé. És a dir, si tu fas una amnistia i si tu fas una passada d'aquest tipus, estaria bé que fos per convicció democràtica, per convicció política, o almenys que semblés això. Fer-la perquè necessites uns vots d'un partit concret, bueno, pues això te perseguirà la legislatura, ja està.
Sí,
i va, Carles.
Jo crec que el gran problema d'aquesta amnistia és això, és que mostra les vergonyes de les dues persones que al final decidiran si aquesta amnistia es fa o no es fa. Perquè el que queda a les clares és que no és una amnistia per convicció democràtica, sinó una amnistia per aconseguir una investidura, i no és el gran pacte històric que ens va prometre algú dimarts passat, sinó una solució que potser no és personal, que és per una sèrie de gent, i en la qual el que està per veure és quanta gent hi entra.
Sí, perquè hi veus debats sobre si els policies de l'1 d'octubre també s'han d'incloure, perquè bueno, l'amnistia per tothom.
L'amnistia, si ha de ser simètrica o no, si ha d'agafar les causes administratives o no, si... Clar, jo insisteixo, quan entrem en el detall...
És complicadíssim.
A mi em sembla molt complicat fer una amnistia per tothom que tingui una multa per haver tallat una carretera, perquè aquest sigui un sindicalista, no. Uh-huh. És que a mi m'ho hauran d'explicar molt detingudament, perquè... políticament i ideològicament em sembla o sigui, després pots tenir tots els dubtes jurídics, però com a mínim políticament una amnistia per la sedició, per exemple, que és un delicte que ja ha desaparegut, i per uns comportaments molt concrets ho pots entendre políticament, però si vols amnistia 700 persones que té Òmnium als seus llistats i que inclouen tothom que ha protestat per qualsevol causa relacionada amb l'independentisme, això és molt difícil de veure.
Però al final l'amnistia és una eina de l'Estat. O sigui, si l'Estat considera que li surt més a compte passar pàgina d'un conflicte, doncs, escolta, fem veure que no hi ha hagut una sèrie de delictes que han acompanyat aquest conflicte.
I Joan, i amb la impressió que veient els efectes que ha tingut l'indult sobre el conflicte, seria utilíssim per al govern d'Espanya.
És que al final...
Utilíssim, és molt important. Sí, inclòs l'oposició del govern d'Espanya.
No oblidem que per qui seria més útil l'amnistia és pel propi estat espanyol. Jo estic convençudíssim d'això.
Jo...
Altra cosa és que estigui prou madur per acceptar que això sigui així, perquè actualment hi ha dues visions completament contraposades. Els que pensen contra l'actitud dels independentistes madura i s'ha acabat el bròquil, i l'altra visió que és, no, escolta'm, posem-hi pau, posem-hi pa i parlem-ne i anem fent perquè pacificarem i adormirem el monstre, no?
Jo crec que hi ha una diferència fonamental entre l'amnistia i els indults, que és la prevalència del poder judicial. I això és una diferència que és molt important, més enllà del debat que tenim aquí a Catalunya. És cert que els indults s'han venut molt bé i que no han tingut els costos que tothom deia que tindrien pel PSOE i per Pedro Sánchez, però els indults es van produir en persones que havien passat un procés judicial. És a dir, que la justícia un cop engegada... I havien passat per la presó. És a dir, que la justícia un cop engegat el procés, havia completat el procés.
Sí, però també pots fer-ho a l'inrevés, eh? I això...
Jo crec que... No, jo no estic dient que sigui bo dolent. Jo estic dient que és molt important i és una diferència molt important a l'hora de, per molta gent socialista i no socialista, assumir l'amnistia, o per no assumir-la.
Jo el que dic també és que no és el mateix dir, bueno, aquestes persones que no han estat jutjades, doncs deixem el compte zero, per tant, que esborrar una sentència. Vull dir que si et poses a pensar que és més dolorós, diguem-ne...
Però és que l'indult no esborra la sentència.
Sí,
li dius... Anules els efectes, que no és el mateix, eh?
Bueno, evidentment no és el mateix, però sí que és el mateix dir aquest senyor que ha comès tots aquests delictes, que ha estat jutjat i que s'ha demostrat no, que ha comès tots aquests delictes, sortirà al carrer, perquè em sembla a mi. Jo crec que la raó per a que els indults no han passat factura pràcticament a Pedro Sánchez ni al seu govern...
I això discrepo, eh?
Jo crec que molt poca, o molt menys la que jo esperava discrepo, de l'oposició.
Tu creus que sí que l'he de fer?
Jo crec que en els seus suports no, i això ho hem vist quan s'ha anat a votar, en els seus suports no, sí, però en els suports de l'adversari.
Sí, segur.
Bé, doncs al final el resultat és que Pedro Sánchez està a un vot, sí, i però està mirant a Waterloo, sí, cada dia.
Però hi ha dues raons de per què.
No és poca cosa.
La primera raó és perquè el discurs de... Han aliviat, han baixat la temperatura del debat polític català, és veritat.
Sí,
no? És veritat. Ha destensionat molt el conflicte. I número dos, perquè moltes vegades ens oblidem d'on té els vots cadascú. Sí, Pedro Sánchez no treu vots a Madrid, a la Comunitat de Madrid, treu vots a Catalunya, al País Basc, Andalucía, que és més...
Sí, això...
Andalucía ha recuperat molt del que havia perdut a les municipals, sí, i autonòmiques,
però...
i això li pot passar factura, per exemple.
Però no li ha passat factura. Vull dir que...
No, li ha passat factura als indults, però...
El que és interessant és que moltes vegades posem el termòmetre en com està el debat... No, per què pensa Espanya? Llavors posem el termòmetre, molt concretament, a dins de la M30. I la veritat és que allà Pedro Sánchez no s'hi juga els vots, els juga a Bilbao, a Vigo, a Sevilla i a Catalunya.
Si s'acaba trobant una solució, que jo torno al... No, el meu plantejament inicial de que aquesta diada, més que una reivindicació, és un suport a una proposta, a una solució, a un fet que objectivament està a les dues taules. Per primera vegada hi ha una proposta que està a les dues taules, que està a la taula de Madrid i a la taula de Catalunya. I cadascun té el seu pare i el seu tiet i el seu oncle i el seu... Però hi ha una coincidència, que això no havia passat mai. Per tant, jo crec que és això el que mesurarem a la diada. Però també les caramboles juguen. I el moment pot permetre posar el comptador a zero, com dèieu, no? O sigui, ser capaços de... Ostres, almenys tot això ja no interferirà, perquè mentre tinc gent que pot entrar a la presó, mentre tinc un president allà a Waterloo, això costa molt, almenys això ja ho tinc fora. Dos, si això acaba funcionant, jo crec que les forces més moderades de Madrid tornaran a veure a les forces independentistes del País Basc, de Navarra, de Galícia i de Catalunya com aliats en els futurs governs. Per tant, sí, diguem, ja tornem allò de que potser amb que en traiem 10 ja n'hi ha prou perquè 5 els trobarem, sí, eh? Sí, tindrem, sí, aliats. Sí. I per altra també, a mi també em sembla significatiu que les pífies de Feijó respecte a la solució territorial també volen dir que a dins del paper algú deu dir, bueno, alguna cosa hem de fer perquè això alguna cosa hi ha, perquè
alguna cosa s'està movent,
no són errors. Jo crec que no poden ser errors així d'improvisació, sinó que la solució
del
el territorial i després haver de sortir, però no és una pífia d'un dia. Ell ve aquí a fer una Feijó a Barcelona i parla de les nacionalitats o parlar del... O sigui, que alguna cosa s'ha de resoldre, i de vegades va molt bé, molt bé, molt bé, que et facin la feina. Que t'hagin fet la feina, llavors tu poder dir, són lletjos, mira què han fet, però internament dius, buf, que bé, sí, m'has tret això del davant.
El que passa és que, jo insisteixo, el problema de tot aquest procés, i la gran diferència amb els indults, és que ara li veiem les vergonyes a les dues parts.
Sí.
És a dir, els indults es produeixen al mig de la legislatura, quan un ja és president del govern espanyol i els altres han passat per tot aquest procés judicial i han passat per la presó. És a dir, per molt que diguéssim que era una solució personal amb un cost que ja havien pagat per avançat. Ara, tothom en justícia pot parlar de que Pedro Sánchez és la seva última oportunitat per ser investit president del govern espanyol, i probablement sigui l'última oportunitat de Carles Puigdemont de negociar una amnistia que li serveixi per tornar a Espanya i per tornar a Catalunya i tornar-se a presentar a les eleccions.
Com a oportunitat...
Perquè és així.
És grandiosa.
I ho pots vestir amb els grans discursos que vulguis. Mm. Però és això. Sobretot estem parlant d'això. Mm. I a més, com que ningú se'n refia de l'altre i hi ha qui vol cobrar per avançat, això ho farem de la manera més descarnada i menys políticament correcta. I aleshores, és cert que si aconsegueix ser president del govern espanyol, sobretot pensant en Pedro Sánchez, té 3 anys per vestir, per vestir la figura i fer que la gent se n'oblidi. Però d'entrada no és ni de bon tros per mi el mateix vendre els indults del que serà ara vendre una amnistia.
No ho és, però i des del punt de vista d'una mínima, diguem, sensatesa, fer-ho per lectura única i passant-ho tot, és allò de dir, hòstia...
No estic segur que passi això.
Però aquesta llei... Jo no, crec que no s'aprova d'una altra manera que no sigui per lectura única. El desgast d'una llei d'aquesta mena suposa a comissions, aquest que hi va, a l'altre, al PIM, mesos i mesos, tornes a venir a eleccions. Bé, jo crec que això ja està. S'acaba el termini i és...
Com la tirita, no?
Decauen les propostes que hi ha al Congrés, decauen, i això ja no es torna a recuperar. O sigui, jo crec que és una de les lleis que la conjuntura permet. Perquè, si no, amb una altra conjuntura això no es fa.
10 i 22, un moment.
Has pujat als cims més alts, has corregut més que ningú, has... No? Què esperes? A partir del dijous 7, vine al nou Wala de Sant Pere de Ribes. Running, muntanya, ciclisme i molt més. I la roba més Wala! De North Face, Adidas, Nike, Wala! A la Rambla del Garraf. 10 euros de regal en la primera compra. Condicions a la botiga. Obrim diumenges i festius.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic 3 Torres et donem la solució amb l'última tecnologia. El làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites, tot l'any pàrquing gratuït, tot l'oci, tota la restauració, tot el cinema premium, i tot ho tens obert també l'11 de setembre. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Mundo Deportivo és molt més. veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara, un parell d'històries. 5 minuts per 2:15 del matí. La primera, que la Generalitat ha informat que el... Que ha posat en marxa un telèfon del govern per atendre emergències de catalans afectats pel terratrèmol del Marroc, aquest telèfon activat, que és el telèfon amb WhatsApp 0034-674-744-902, 0034, vaja, si sou allà, 674-744-902, i hi ha el telèfon del Marroc, que és el 00212-648-682-896. Això ho penjarem també a les xarxes socials, perquè si no, no hi ha qui se'n recordi de tants números. Que hi ha hagut tuit de Pedro Sánchez sobre el Marroc, també. Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada. España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias. I, evidentment, estem a l'espera que hi hagi actualització de les dades del Ministeri d'Afers Estrangers, per si se sap, també, per altra banda, si hi ha víctimes espanyoles o catalanes. Recordem que ara mateix són 632 els morts i 329 ferits, entre ells 50 de crítics del terratrèmol del Marroc. Abans que acabem tertúlia, avui fa una setmana de les pluges a l'Ebre, que van deixar 200 litres per metre quadrat i unes destrosses importants, tot i que no van ser tan significatives com una mica més enrere. Aquesta setmana s'ha parlat molt d'inundacions perquè a Grècia ha caigut molt fort també durant tota la setmana, amb 10 víctimes mortals que poden augmentar, 300.000 hectàrees inundades. Volia saludar una persona perquè en les últimes hores i els últims dies ha aparegut en el debat una qüestió interessant que explicaven a RAC1 fons del govern després de la proposta que va fer l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, dient que la solució passa per expropiar, que és una paraula que a Catalunya no se sol utilitzar en casos d'aquest tipus i que sorprèn a vegades. La Generalitat no ho descarta, estan fent debats al voltant d'aquesta qüestió i volen treballar al voltant de com solucionar que hi ha una pila de llocs a Catalunya que són inundables o que tenen risc d'inundació en zones concretes i que l'expropiació no és una possibilitat remota. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí David Pino, que és professor de física de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en inundacions. Què tal, David? Molt bon dia.
Bon dia, encantat.
Abans de parlar del cas de Catalunya, evidentment des del punt de vista d'actualitat és el de Grècia, estàvem parlant de 300.000 hectàrees inundades, no sé si tens una actualització, quina és la situació ara mateix a Grècia pel que fa a les inundacions?
La situació a Grècia és de catàstrofe total. És a dir, bàsicament la quantitat d'aigua que ha plogut fa que les zones on ha caigut aquesta aigua o on s'han desbordat els rius que portaven l'aigua, fa que, juntament amb els incendis que van patir algunes d'aquestes zones durant aquest estiu, fan que la situació sigui gairebé catastròfica i trigarem, jo crec que a Grècia trigaran, no m'atreveixo a dir uns dies o uns mesos, però trigaran molt de temps en tornar a una certa normalitat en aquelles zones.
Perquè l'aigua torni també a una normalitat, perquè m'imagino que ara continua tot inundat.
Sí. O sigui, el que... A veure, hem vist... Tothom ha vist vídeos o imatges de que es veien les teulades de les cases. És a dir, ens recorda una mica les imatges que vam veure de Nova Orleans en el Katrina, exactament. O sigui, una mica... Els fenòmens són totalment diferents, no vull dir que sigui el mateix.
Sí.
Però, clar, tornar a una certa normalitat i que l'aigua torni, baixi d'aquests 2-3 metres d'alçada o 4 metres d'alçada, doncs això trigarà... Temps.
Clar, algú que ha estat veient les imatges de Grècia aquesta setmana i veient que el cap de setmana passat, evidentment no és comparable, però va ploure molt a Alcanar, pensava, és possible que el que ha passat a Grècia acabi passant aquí en algun moment o altre?
Bueno, sabem què ha passat aquí en els darrers 500 anys ha passat. O sigui, sabem que han hagut inundacions a Catalunya i tota la vessant mediterrània espanyola que probablement vam tenir quantitats de pluja semblants a les que han caigut a Grècia i el que sí que sabem és que vam tenir alçades d'aigua de diversos metres. i bueno, a hidrologia i a meteorologia sabem que el que ha passat un cop pot tornar a passar sense cap problema. Per tant, és interessant saber què va passar en el passat, i quan més informació del passat i més enrere marxem, jo crec que és més interessant, perquè tenim més informació i podem saber exactament quines zones són inundables. Perquè si una zona no s'ha inundat en els darrers 100 anys, per posar un exemple, mai, no vol dir que no s'hagi inundat en els darrers 500 anys.
Molt bona aquesta. O sigui, clar. De fet, no sé si el teu estudi, David, disculpa, no sé si en el teu estudi precisament es basa en l'anàlisi d'inundacions centenàries.
Sí,
oi que sí?
Sí. De fet, en el grup de recerca que col·laborem amb la Universitat de Barcelona, de Lleida, el Servei Meteorològic de Catalunya també, i la Universitat de Múrcia, tenim inundacions dels darrers 1.000 anys per fer una idea, de tota la vessant mediterrània. I sabem que hi ha punts que s'han inundat. Per tant, a les zones inundables s'ha de tenir en compte tota aquesta informació per saber quines zones són inundables. És a dir, si només mirem els darrers 100 anys, clar, i fem els càlculs de freqüència i de probabilitat de que hi hagi una inundació en els darrers 100 anys, doncs en una àrea com la Mediterrània ens quedem bastant curts.
Clar, la meva pregunta és, Protecció Civil deia a RAC1 que el 15% de les zones urbanitzables tenen risc d'inundació a Catalunya, unes 600.000 persones hi viuen, un 8% dels catalans. Mm-hmm. Quadra amb les vostres dades això o són més?
O sigui, el que s'ha de saber és el que es fa, com es fan aquests estudis, es mira quina és la freqüència de que hi hagi una certa inundació, sí, en un cert lloc, perquè ens entenguem, quina és la freqüència o quina és la probabilitat de que pugi l'aigua un metre en un cert carrer, per exemple.
Uh-huh. Sí.
La freqüència és baixa, és a dir, és menys probable que hi hagi que pugi 2 metres i no 1 metre.
Sí.
M'explico el que estic dient.
Sí.
Per tant, i el que és interessant també és mirar tota aquesta informació. Quantes més inundacions tinguis, quantes més dades tinguis, millor serà aquest càlcul d'aquesta freqüència, d'aquesta probabilitat. Les nostres dades diuen que en alguns, clar, no, en el nostre estudi no som experts en ocupació del territori, perquè ens entenguem, no som experts de quina casa de posar, sinó som experts de saber quines, algunes poblacions concretes, quan s'ha inundat, quantes vegades s'ha inundat, fins on ha arribat a l'aigua, i algunes d'aquestes dades dels organismes oficials, tant catalans com espanyols, les inundacions que agafen no van molt en el passat. No van molt en el passat. Per tant, no vol dir que les seves dades siguin errònies, uh-huh, sinó que no són complertes.
D'acord.
Perquè ens entenguem. Uh-huh. Per tant, podem posar un cas d'una població de Catalunya que darrerament no s'ha inundat tan sovint com Alcanar, que és Tàrrega, per exemple.
Tàrrega
s'ha inundat regularment durant els darrers 1.000 anys i va tenir inundacions on va morir molta gent al 1876, em sembla, 70, ara no me'n recordo,
sí,
l'aigua de Santa Tecla.
Al segle XIX.
Bueno, al segle XIX, exacte, finals del segle XIX, perquè s'entenguem. Clar, aquesta inundació va ser espectacular a Tàrrega. Tàrrega no ha tornat a tenir una inundació com aquesta.
Clar.
Per sort. Però clar, si en els càlculs de freqüència que fas tu, de probabilitat, o que fan els organismes oficials, no inclous aquesta inundació, doncs, escolta, estàs no posant totes les dades que hi ha.
Però això afecta, David, l'urbanisme també afecta, entenc. Perquè a l'hora de no tenir aquestes dades, algú demana permís per construir una casa, un bloc de pisos, el que sigui, es miren les dades i diuen, no, els últims 100 anys no ha passat res aquí. Això no vol dir que fa 300 allà, allò va quedar absolutament negat d'aigua.
Evidentment.
Doncs llavors és perillosíssim, això.
Evidentment, i la societat moderna té les seves avantatges, però en el cas de recordar desgràcies no som tan bons, si em permets, com la gent que vivia fa 300 anys. És a dir, la gent que vivia fa 300 anys en un lloc volia saber, volia tenir memòria dels desastres naturals. Per tant, tots els aiguats del passat es recordàvem al sant del dia, i així no te n'oblidaves, segur. I després feien una cosa que és molt interessant, que és posar marques de fins on ha arribat a l'aigua.
Cert. Sí.
Tàrrega està plena de marques de fins on ha arribat a l'aigua. Als diferents carrers, si et vas fixant, hi ha diferents marques de tal dia, de l'any no sé què, va arribar l'aigua fins aquí. I això passa a moltes poblacions. Tortosa és un altre exemple, per exemple, amb el riu Ebre. Què es fa? Doncs moltes vegades s'ha fet i tenim constància de que, clar, fas una reforma a la casa i la marca desapareix. O puges una mica el paviment del carrer i, clar, la marca ja no està respecte al terra que hi havia abans, sinó al terra nou. Aquesta informació és informació que nosaltres necessitem per fer els nostres estudis, però a més és informació que la gent feia servir per recordar-se, és a dir, per recordar que estava vivint en un lloc on havia passat això. I tenir la sensació i tenir la percepció de que d'intentar no dir aquesta frase que sentim algunes vegades, és cert que cada cop menys, és això no ha passat mai, és fals. És a dir, quan algú diu en una inundació que això no ha passat mai, probablement ho diu perquè no té totes les dades, però probablement és fals.
Val, llavors pregunto, al voltant d'aquesta qüestió que ara dèiem, l'alcalde d'Alcanar ho va dir, la Generalitat no ho ha descartat, l'expropiació de cases o edificis, habitatges, és una solució des del teu punt de vista, David?
Jo això ho vaig comentar ja en el Glòria, i quan vam veure totes aquestes imatges del Delta, no només cases, per exemple, al Delta de l'Ebre no hi ha cases, però és un problema econòmic, en el sentit si el mar entra dintre del Delta de l'Ebre i ho inunda, etcètera, etcètera. El que hem de pensar és que cada inundació costa diners, és a dir, regularment estem pagant diners, que sembla que no, però estem pagant diners. És a dir, el Consorci de Compensació d'Assegurances, que hi havia un article aquesta setmana que deia que en les darreres tres dècades hem pagat 7.200 milions d'euros per inundacions. O sigui, a les inundacions han costat 7.200 milions d'euros en 30 anys. El que hem de pensar com a societat o com a país és què ens compensa. Es compensa continuar pagant, perquè continuarem pagant, i amb l'escalfament global tots els models indiquen que potser aquestes pluges torrencials seran més habituals, o volem fer un pensament i volem fer un canvi de primer analitzar què hem fet malament en l'ocupació del territori les darreres dècades i invertir els diners en fer canvis en ordenació del territori. Però és un pensament global, és un pensament, perquè ens entenguem, de pacte a l'Estat, com si diguéssim. No crec que hi hagi de ser un pensament d'un govern, ara poso, faig això, no. I sobretot tenir les dades de què hem estat pagant a Catalunya, al Mediterrani, a la vessant mediterrània, durant els darrers anys, per culpa de les inundacions.
David Pinyos, professor de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en inundacions, m'agradarà un dia que vinguis aquí, sobretot un dia que estigui coincidint amb una època que hi hagi grans pluges, perquè em sembla interessantíssim el que ens has explicat, que a vegades la gent no ho té en compte, que el càlcul o l'anàlisi de les coses que són inundables o no, i per tant de l'urbanisme, hauria de tenir en compte períodes de temps més llargs, que és el que estudieu alguns científics, gent que us dediqueu a aquesta qüestió, i que a vegades sembla que no, perquè els últims 100 anys doncs no ha passat res, bueno, igual fa 300 sí, i s'hauria de tenir una miqueta més en compte. David, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies.
Estaré encantat, moltes gràcies.
10:37 minuts, em permeteu dos minutets i rematem tertúlia amb el Carles i amb el Joan Canyada. La Iva ha hagut de marxar, l'Arturo també, us estan deixant sols, són los días negritos. Ara de seguida tornem i ho rematem tot plegat.
Dia lliure amb Xavi Mundó. Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió, o perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Verano en rojo.
Estrangulamiento, ¿no?
Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas.
Entonces el asesino es creyente.
Todos saben, todos callan. Marta Nieto, José Coronado.
Esto no es algo puntual y no se está haciendo nada para pararlo.
Verano en rojo. 8 de septiembre exclusivamente en cines.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Vale, aquí 5 minuts seran 3:15. Tancarem tertúlia amb el Carles Fernández, amb el Joan Canyada, la Ivan Grey i l'Arturo Puente, que també els heu pogut sentir. Molt interessant el que explicava el David Pino sobre les inundacions de fa una setmana, sobre la gestió a Catalunya d'aquest tipus de coses, quan surt aquesta paraula que es diu expropiació, no? I que a vegades fa molta por, hi ha gent que no ho veu clar, i de cop hi ha un alcalde que surt, la Generalitat que diu, bueno, pues, potser sí que ho podríem plantejar. Carles, com ho veus tu?
Home, el que passa que a l'alcalde li passa sovint, o relativament sovint.
Sí. Sí, clar, clar, ho té de molt a prop, això.
Qui diu no ha passat mai, no diu la veritat. Bé, no ha passat mai des del concepte de la teva vida. Diguem, clar, no, mi, no ha passat mai en mi, diguem, no? O en el meu record. Però actuar sobre aquests municipis que d'una manera recurrent, doncs tenen, recurrent vull dir que en la vida d'una persona es poden recordar, doncs tenen incidències, a mi em sembla que pot estar dins del raonable. Actuar sobre tot el que en mil anys ha pogut passar, vull dir, els de Barcelona anirem a veure el Tibidabo, els de Targa hauran de pujar fins al Pallars, perquè, clar, la línia pot ser la que és. També hem vist inundacions catastròfiques a Alemanya, al Regne Unit, als Països Baixos, a França.
Cert.
O sigui, n'hem vist arreu del món, n'hem vist arreu. Segurament l'error el cometem tots, diguem, tots el cometem, però si només haguéssim de viure en els llocs on en cap dels mil·lennis que tenim documentats s'ha inundat, em sembla que no hi cabríem, eh?
No, està clar que està bé que hi hagi una revisió, perquè és veritat que les inundacions recurrents en determinats llocs han alterat una mica aquests mapes, no? I bé, com tot s'ha de revisar, i si cal recuperar algun territori que es va ocupar de forma equivocada, doncs fer-ho, això té els seus costos i s'ha de pagar el que val, també. Vull dir que no pot l'administració solucionar un problema a costa dels propietaris, perquè això no seria clar. Un error, però està clar que, bueno, s'ha de dimensionar tot, perquè si no és impossible.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Abans de que tanqui tertúlia, a aquesta hora del matí, hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
Què ha passat des que ha arrencat el Via Lliure per tota aquella gent que s'estigui incorporant a aquesta hora del matí? Tenim novetats del terratrèmol històric que hem explicat des de les 7 al Marroc?
Doncs de moment segueix el mateix balanç de 632 morts i 329 ferits, però el Via Lliure hem pogut parlar amb la periodista del diari Ara, Antònia Crespí, que estava de vacances a Marrakeix en el moment del terratrèmol i ens ha explicat com ho va viure.
Just acabant d'arribar, estàvem a l'hotel que anàvem a dormir quan de cop i volta tot va començar a tremolar, que en un primer moment no saps què està passant. Van sortir al carrer així com van poder amb els passaports i a partir d'aquí vam intentar buscar un carrer ample, perquè el problema de Marrakeix és que nosaltres estem a la Medina, al casc antic, i tots són carrers estrets.
L'epicentre d'aquest terratrèmol de magnitud 7 ha sigut a la localitat d'Iguil, a 70 quilòmetres de Marrakeix. El director de la cooperativa Idària ha explicat al Via Lliure com és aquesta zona.
L'epicentre, que és Iguil, que és un poblat molt petit al mig de l'Atlas, són vivendes de fang. S'han sorrat, he estat seguint vídeos de gent que ha estat fent dintre de la zona aquesta, que bueno, s'ha caigut tot. si ens imaginem a Casablanca han hagut d'enforrament d'edificis a 300 quilòmetres de l'epicentre, doncs allà ha sigut desastrós.
I també hem parlat amb el president de l'ONG Azahara, Mohamed El Amrani, que demana que la comunitat internacional faci costat al Marroc.
Intuïm, malauradament, i amb el cor al punt, que és una catàstrofe bastant més gran del que potser estem ara mateix veient. I confio en aquest esperit solidari, tant del propi Marroc com, evidentment, de Catalunya, d'Espanya, en intentar ajudar en el que puguem, perquè segurament serà necessari.
Justament fa uns minuts el president espanyol Pedro Sánchez ha traslladat el seu condol al Marroc pel terratrèmol d'aquesta matinada. Ha dit en una piulada a Twitter que Espanya està al costat de les víctimes d'aquesta tragèdia i també de les seves famílies, segons ha explicat el Ministeri d'Afers Estrangers a RAC1. Encara continuen recollint dades i no saben si hi ha víctimes espanyoles. Pel que fa a la Generalitat, fons del govern expliquen també a RAC1 que estan fent seguiment de les conseqüències del terratrèmol, estan en contacte amb les autoritats i també recopilant informació sobre les víctimes i els danys. Demanen que qualsevol persona afectada es posi en contacte amb el govern a través de la delegació al nord d'Àfrica. De moment, en aquestes primeres hores, com deien, recomanen seguir les indicacions de les autoritats i els equips d'emergència del Marroc. El delegat del govern al nord d'Àfrica, Ahmed Ben Alal, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ja es troben sobre el terreny.
Més enllà d'aquest terratrèmol, el gran debat polític, també aquí en la tertúlia de la setmana i més ara a les portes de la Diada, és la llei d'amnistia. Atenció a l'escenari que ens dibuixava fa pocs minuts. El Via Lliure, Xavier Arbós.
Sí, segons el catedràtic de Dret Constitucional, els líders del procés es podrien beneficiar de l'amnistia fins i tot si el Tribunal Constitucional la tombés. L'argument és aquest.
Que el Tribunal Constitucional digui és inconstitucional, però per raons de seguretat jurídica no revisem les situacions anteriors. Quin seria el resultat en termes, si em permet, cometes polítics de tot això? Els beneficiats per la llei d'amnistia rebrien el missatge que si ho tornen a fer no hi haurà una nova amnistia.
Segons Arbós, hi ha marge per aprovar la llei abans d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, tot i així hi veu un encaix difícil dins de la Constitució. I ara fa uns minuts també hem pogut parlar amb el professor del Departament de Física de la UPC i expert en inundacions, David Pino, ara que fa justament una setmana de les pluges a les Terres de l'Ebre, proposa que es prenguin decisions contundents.
Cada inundació costa diners, és a dir, regularment estem pagant diners, que sembla que no, però estem pagant diners. És a dir, el Consorci de Compensació d'Assegurances, en les darreres tres dècades hem pagat 7.200 milions d'euros per inundacions.
Això quan precisament avui us hem explicat que la Generalitat treballa sobre el terreny un pla d'accions per evitar més danys a la zona afectada pels aiguats i els temporals. De fet, fons del govern expliquen a RAC1 que no es descarten expropiacions per prevenir el que va passar al Montsià ara fa una setmana. En parla RAC1 el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
Tenim uns quants barrancs que creuen nuclis que estan poblats i aquí és on també haurem d'estudiar plantejaments diferents als que m'han sugerit estarà. Jo el que sí que penso és que no podem descartar cap solució.
Salvador veu amb bons ulls el compromís de la Generalitat, però això sí demana que s'afanyin i apunta que les intervencions haurien de començar en els pròxims mesos per evitar que es repeteixi aquest escenari en el futur.
Va, i un darrer apunt a aquesta hora per tota la gent que s'estigui desplaçant en aquest cap de setmana llarg. Un accident està complicant l'operació sortida d'aquest dissabte al matí, Judit.
Sí, ha passat poc abans de les 10 del matí a l'AP7, un dels punts clau d'aquesta operació sortida pel que fa al trànsit, concretament a la Roca del Vallès. En poc més de mitja hora s'hi acumulen ja més de 10 quilòmetres de retenció d'aturades. A banda, també hi ha circulació intensa a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats al Penedès, en sentit sud, amb 5 quilòmetres.
Sandra Sotillo, Judit Vila, moltíssimes gràcies per actualitzar-nos tot plegat.
Vinga, fins ara.
3 minuts per damunt de 3:15. Carles Fernández, moltíssimes gràcies.
A vostè que les té totes.
El primer dia ja...
A vostè que les té totes, director.
El primer dia ja ens hem passat, eh? Joan Canyada, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies i ens retrobem a l'antena.
El primer dia que ve en Canyada ja salta el conveni pels raides, ja.
Perquè tot. Vegi com va la cosa, no?
Exacte.
Fem una pausa i de seguida, acordeu-vos els cinturons que venen a les execrables. Venen molt carregats, venen molt nerviosos. No, nerviosos no, perquè ja fa dies que no es posen nerviosos. Però avui...
Aquí es corxen avui.
Avui, bueno, no, jo me n'aniré i ells que facin el que han de fer i ja tornaré quan s'hagi acabat l'escabatxina. Va, gràcies, Carles, gràcies.
Vinga, adéu-siau. Gràcies.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl dels nostres formats estalvi.
El millor preu.
Bastonets de mar ara per 3,39, t'estalvies un 25%. I plàtan de Canàries per 1,29 al quilo, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
A RAC1.
Però crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó.
No, no era el tio més popular de la universitat.
No. 9 minuts i les 11. Mira'ls. Mira, ha passat una cosa extraordinària que explicaré.
No, torna a dir l'hora.
9 minuts i arribarem a les 11.
Quina puta hora és aquesta?
Però digue'ns, començareu a les 11. Ja arribem a les 11.
Però, a veure, jo no sé que hi ha un terratrèvol.
Ja. No sé que hi ha un terratrèvol.
No podíem saber.
Pues ho hauries de saber, perquè ha sigut a les 12 de la nit, eh? Si jo...
jo estava dormint, jo. Ja. Què us anava a dir? Que hi ha passat una cosa extraordinària, amics de l'audiència del Via Lliure, que aquí normalment apareix el dissabte una safata de fruites, ja des de la tertúlia, els tertulians poden menjar i tal. I no hi era, jo he pensat, mira que estrany. I de cop, a la publicitat, apareix Malcolm Otero amb tota la safata. Es pot saber que l'has estat custodiant? Des
no,
de...
no, ha arribat el senyor, el senyor de càmera s'ha arribat tard, i jo he dit, jo la custodio,
yeah.
He provat una mica per tastar una mica que tot va bé, i ja està.
Perquè no te'n marinis, no és com si fossis el César.
Molt bé, gràcies.
Ell menja abans. Gràcies. Perquè tu no et sents
perquè no em trobi com el senyor de l'avió aquell de l'altre dia.
Exacte.
I que deixi marques.
El del xorro de xocolata.
Calla, home!
Bueno. A més, va tenir la diarrea a sobre de Virgínia.
Ah, sí?
Sí.
Concretament al damunt de...
L'estat de les galetes.
I dels torrons.
Galetes i xocolata.
7 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Quina hora?
7 minuts, perquè no, només feu allargar-ho vosaltres.
Sí, clar, la culpa és nostra.
Anem
clar.
A execrabilitzar algú.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Què? Ja m'han avisat.
Estàs nerviós?
Molt.
Molt, vale.
Sí.
Però abans de començar.
Què?
Dimarts vinent, que serà dia 12, després de que hagis fet tota la diada i tot això,
sí.
Totes aquestes coses.
Sí.
Complirem 8 anys exactes.
No, avui
fent el ganso amb els execrables.
Mira com ens hem quedat.
Avui comença la temporada número 9.
Això és impossible.
No. El que és impossible... O sigui, avui fem el programa 328.
Sí.
De la secció...
I encara 300... no ens han fet fora!
No.
Ni a tu!
Però, no. Jo crec que és més destacable la segona part, però recordo, ho hem explicat moltes vegades, que el Santi va dir, i el Malcolm, que calculaven que... 10 sec... no, 8-10 seccions ja estàveu
no, menys, 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 3, no? 3 setmanes estàvem fora,
estàveu fora. I què? I no.
Però sí, sí, que sembla increïble perquè només no hem anat, només hem anat un cop al Celler de Can Roca.
Sí, sí, i perdona, i no hem anat a l'Hispània. No, 8 anys.
Ja,
ja. Ara, bueno. hem vist que s'ha obert...
Aquí has fitxat.
S'ha obert una nova finestra amb el nou fitxatge de Nando Llobany.
Ja, ja.
Sí, perquè confirma que el que tu volies no era presentar el magazín de cap de setmana més escoltat a Catalunya. Tu volies presentar el Bona Cuina, Masterchef o el Joc de Cartes.
El Bona Cuina seria un gran... Oh, o quin faria, gran programa, eh?
Ho faries tan bé.
Però s'ha de fer un rodolí.
Ja, ja, no? Tu, de moment, t'he de dir que vas per bon camí. Mm-hmm. Vas per bon camí. Però nosaltres seguim aquí una mica molestant. Ja, ja.
I avui venim a molestar molt.
Ai, ai.
Ja t'aviso, avui... Xavier Bundó, et posaràs una mica tan als nervis.
És que no tenia ganes.
El personatge del que parlarem avui, que, per cert, és el... Crec que és el primer execrable que fem que jo he conegut personalment.
Ah, sí?
Sí.
No, home, no.
Núñez.
L'he conegut.
Sí, home, però vull dir, hi ha algun altre.
Sí, algun altre, però personal... Amb el que he tingut més...
Josep Lluís, el vas conèixer?
Sí, sí, Josep Lluís, sí, però amb aquest també vaig tenir molta relació. Val. Sí.
Farem, per cert...
De fet, el vaig conèixer quan jo tenia com 6 o 7 anys, eh?
Oh! No s'esperava que acabaria passant això.
No, no s'esperava, no.
És tan complex aquest personatge i té tanta cosa que farem mig execrable.
Ah, ho partireu?
Sí, sí, farem del Malic cap amunt, diguem-ne.
Hosti, perquè és que jo estava fent el guió i quan ahir a la una anava per la pàgina 16 no havia arribat ni a la meitat. Però, bueno, igual no el fem, eh? Vull dir...
No, bueno, a veure què.
Això depèn. A veure... Aquest és un personatge que ha estat demanat per l'audiència des del primer dia que vam començar amb l'argument aquest de...
Ja teniu pebrots.
Teniu pebrots de fotos amb ell, sou uns cagats, no es foteu amb els amics del Conde, no sé què. Bueno, només ho hem fet per fer-ho bé i per provocar-te microinfarts cada 3 segons. Però és que parlarem de l'home. Tu saps la frase aquesta de Francesc Pujols, el gran filòsof català?
Sí.
Que diu, arribarà un dia en el que els catalans, anant pel món, ho tindran... tot pagat.
Sí, senyor.
Pues aquest tio ho va aconseguir!
Llavors no eres català.
I no eres tu! Anant pel celler de Can Roca, l'Hispània, les Cols i tal, no. Per tot el món. Ho tenia tot pagat. Tot! Parlem indiscutiblement d'un dels catalans més importants del segle XX, tot i que ningú en la seva època donava un duro per ell. Mira, com a mostra la següent anècdota. Quan el nostre home ja era president del Comitè Olímpic Internacional...
Vaja, ja sabem.
Un amic... Pot ser Thomas Bach, pot ser...
Ah, no, home, Lord Kilanin,
pot ser... pot ser quan Pierre de Coubertin, del... no?
Ja el van fer, Pierre de Coubertin.
Un amic... No, van fer Brundage.
Ah, sí.
Un amic de tota la seva vida, des de petit, li va dir... Mira, tinc dues notícies per tu. Una bona i una dolenta. I el nostre home li va respondre... Comença per la bona. I va dir, mira, la bona és que acabo de llegir a la premsa nord-americana que ets un dels homes més importants del món.
Bueno, això és indiscutiblement bo.
Sí. No? I aleshores, el nostre home li va preguntar, i la dolenta, que jo que et conec de tota la vida, mai hagués pensat, amb un soc aquests, que arribaries a ser un home, mai hagués apostat que tu arribaries a ser un home més important del món. No sé com ha passat aquest miracle. Parlem de l'home que acumula...
Això era un amic, eh?
Això era un amic de tota la vida.
Que l'estimava molt, eh? Sí.
No, i que era sincer. Parlarem de l'home que ha acumulat més càrrecs de la història de l'esport espanyol i internacional. Tants càrrecs que hi havia cops que ell mateix s'havia de reunir amb ell mateix 4 cops perquè era, per exemple, alhora, regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, presidente de la Comissió de Deportes de la Diputació de Barcelona, delegado provincial de deportes de la Falange i representante de Catalunya en la Delegació Nacional de Deportes, a més de vicepresidente de la Junta Provincial d'Educació Física i Deportes. És a dir, quan ell havia de fer allò, la cursa al Corte Inglés o a la Mercè, sí, sí, sí. A la passada diu,
el regidor ha de parlar amb el de la Diputació, el de la Diputació... I era ell mateix, reunint-se amb ell mateix cinc vegades.
Molt simplificat, eh?
Una mica com quan Joan Gaspar, com a vicepresident, parlava amb ell com a Joan Gaspar soci.
I com a soci, exacte.
Clar, evidentment parlem d'un supervivent com no hi ha hagut mai cap, i avui toca Juan Antonio Samaranc i Torelló, més conegut com Samaranc o el marquès de Samaranc.
Ah, i què?
Bueno, aquesta meravellosa versió d'una famosa Nadala
sí.
Té els arranjaments de...
És que Nadala està a Tocalla, eh?
Està a Tocalla.
És veritat, eh? Després de...
A Badalona i a Vigo ja és.
Estan començant a posar l'arbre en fascicles.
I, bueno, això té uns arreglos, uns arranjaments de marquès, com Samaranc, i ens transporta a una infantesa feliç. El nostre protagonista va néixer, diguem-ne, a Casa Bona. Des que va veure la primera lluna al domicili del carrer Bailem 28...
Perquè la gent abans naixia a casa.
Ah,
28, ara. No 22, eh? No, esteu pensant...
28.
Sí, sí.